Bon dia, què tal? Com esteu? Déu-n'hi-do, eh? Plogut i fort aquest matí a primera hora, però de moment sembla que ens dona una treva. Som els del Penedès en xarxa i us convidem a acompanyar-nos aquest matí de divendres 20 de setembre. En nom de tot l'equip, repartit per Canal 20, Aulèrdola, Domenys Ràdio, Sant Jaume dels Domenys i Ràdio Sant Sadurní, des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com anirà aquest matí de dimecres? Si la pluja i el temps ens ho permet, que segur que sí, doncs d'aquí uns instants el Marc Paredes ens explica justament si plourà més i com serà aquest cap de setmana a la previsió meteorològica. Després del temps, els esports del divendres, que consisteixen en una prèvia ràpida d'alguns dels partits destacats del cap de setmana, i l'entrevista, avui amb Carlos Cortijo, el nou tècnic del Noia Freixenet. A 9:45, flash informatiu, són 5 minuts per saber com es lleva aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès per actualitzar-nos i començar amb bon peu el dia. El Penedès en xarxa som teatreros, ens agrada el teatre, anar al teatre, parlar-ne, gaudir-lo. Així que una temporada més tenim la gran sort de comptar amb l'actriu Clara Cols, responsable de la sala Flyhard, que un cop al mes, i avui vindrà a 9:45, ens farà recomanacions. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot parlant amb responsables del projecte Dona Riu, un dels projectes que tira endavant la cooperativa Actua. És un projecte d'inserció laboral que es fa a diferents municipis, entre ells Olèrdola, i avui tindrem l'oportunitat de parlar amb diferents responsables i participants. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flash informatiu, el segon d'aquest matí, en el qual ens expliquen com va el divendres, i nosaltres seguim. I els divendres, després d'aquest segon flash, tenim agenda al detall, on recollim un parell de propostes o activitats, no sempre de cap de setmana, com és el cas d'avui, que començarem amb la 8a cursa contra el càncer, que tindrà lloc a l'Arboç el proper 6 d'octubre. Les inscripcions estan obertes i us explicarem com anirà amb el regidor Miguel Ángel del Río. I l'altra proposta que volem recomanar i molt és la temporada d'espectacles familiars de la xarxa de Vilafranca, que ha començat amb la festa de presentació i continuarà el primer diumenge d'octubre a Cal Bolet. La Míriam Molinari ens farà 5 cèntims. Els divendres a les 11 obrim la tercera hora sempre amb cinema, tot i que avui hi ha una sorpresa. Qui ens portarà al cinema és l'Armand Benito. A 11:45, tercera i última cita ja d'aquest matí, amb l'actualitat, aquest darrer flash, on al llarg de 5 minuts sabem com tanca el matí, com ens encaminem cap al migdia als nostres municipis. I acabarem aquest divendres amb una entrevista amb la Cristín López. Ella és la mare de la Nekane, que va morir amb només 18 anys, i amb l'objectiu d'ajudar altres persones que passin pel mateix, ha escrit un llibre, Neni, cuando me faltaste tú. Amb la història de la Nekane i de la Christine, acomiadarem avui el Penedès en xarxa a les 12.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
El temps.
La protagonista de la previsió meteorològica d'aquest divendres, sens dubte, és la pluja. Marc Paredes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem el divendres i ho fem amb el paraigua a la mà i una jaqueta perquè l'ambient és força fresc i aquestes precipitacions que s'allargaran pràcticament durant tot el dia. Avui serà una jornada d'anar seguint el radar minut a minut perquè la situació pot ser força complicada, sobretot a les comarques del litoral prelitoral, per tant, Alt i Baix Penedès, i és que tenim avisos del Meteocat per fortes pluges i és que poden caure més de 40 litres en menys de 20 minuts. Això és molta aigua, per tant, molta precaució. Tenim avisos alts en aquest sentit, també per acumular de pluja, i és que durant pràcticament fins al migdia mantindrem aquesta alerta activada i de cara a la tarda aquests ruixats que seran una miqueta més dispersos però encara doncs, podrien descarregar amb certa intensitat. I tot això acompanyat d'una forta baixada de la temperatura. Avui notarem que al migdia doncs, les màximes quedaran força curtes, les més altes amb prou feina arribaran aquests 23-24 graus al conjunt del Penedès. I de cara al cap de setmana, si mirem doncs, la previsió, veurem que demà no farà net, encara mantindrem algunes restes d'inestabilitat, sobretot cap al migdia tarda i la matinada de dissabte, diumenge, i diumenge els ruixats ja seran més residuals i tot això amb una remuntada del termòmetre. Però insistim, avui sobretot en les precipitacions, precaució a les carreteres perquè els ruixats seran localment intensos i també abundants. Per tant, seguir minut a minut la situació meteorològica perquè avui el dia es presenta força complicat. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
És divendres i això vol dir prèvia esportiva amb els partits més destacats del cap de setmana i una conversa que avui ens donarà a conèixer el nou tècnic del Noia Freixenet, Carlos Cortijo, que s'incorpora a la disciplina del club. Anem a buscar tot això a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs anem amb aquesta prèvia esportiva que comentes i començarem amb el futbol. I és que aquest cap de setmana arrenca l'acció. La temporada i ho fa amb el Vilafranca, que inaugurarà la Lliga Elite aquest diumenge a les 12 del migdia al municipal de la Pobla de Mafumet. I ja en hoquei patins, tot el protagonisme per a la Lliga Catalana, que aquest cap de setmana viurà l'última jornada de la fase de grups, amb Calafell i Noia buscant l'accés a la final a 4 que es disputarà el cap de setmana vinent al pavelló Quim Tomàs del Vendrell. El Calafell rep avui en aquesta competició a 8:45 del vespre la visita del Voltregà. El guanyador d'aquest enfrontament serà l'equip classificat del grup D, l'únic que té 4 equips i on Vilafranca i Vic no tenen ja opcions. Dos equips, Vilafranca i Vic, que de fet s'enfrontaran demà mateix a les 8 del vespre a Vilafranca. I l'altre equip penedesenc amb opcions és el Noia, que rebrà demà a 8:45 del vespre al Sant Just. Els dos equips arriben al maig havent guanyat l'Alcoi i amb la classificació del grup B en joc. Pel que fa als altres dos grups, en el grup A s'enfronten avui a les 8 del vespre Barça i Caldes, ja sense res en joc després de la classificació del Lleida, mentre que en el grup C, Reus i Igualada jugaran avui a les 9 del vespre. I avui arribarem al punt de 9:45 del matí conversant amb el nou tècnic del Noia Freixenet, Carlos Cortijo. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Tot bé, tot bé.
Abans de començar a parlar del Noia, d'aquesta pretemporada de la Lliga Catalana, de com s'enfoca aquesta temporada 2024-2025, deixa'm que et feliciti pel Mundial aconseguit aquest passat cap de setmana a Itàlia amb la selecció espanyola sub-19, també amb un integrant del Noia, el Pau Andreu. ¿Com ho has viscut? ¿Com ho has vist? ¿Com ha anat?
Pues ha sido una semana espectacular, muchas emociones, altibajos emocionales, pero en definitiva con un final feliz y la verdad que todos, staff, jugadores, pues familias, federación, pues todos muy, muy felices.
El Pau el tindràs a més amb tu al Noia, per tant també ha servit per conèixer-vos encara més, ja us coneixíeu. Ara, amb el Noia, amb Ivan Morales convocat amb la selecció espanyola, ha entrat en substitució de Xavi Barroso, també convocat en aquest cas amb la selecció d'Angola, Humberto Méndez, i amb aquest panorama enfoquem ara ja sí la temporada amb el Noia i amb la primera parada aquest dissabte, on ja t'incorpores amb l'equip, amb aquest partit de Lliga Catalana a 8:15 del vespre a l'Ateneu, rebent el Sant Just.
Sí, correcto. Bueno, al final lo que comentas de Iván y de Humberto y de Blai, que también hizo la preparación con la selección, es un poco un premio a lo conseguido la temporada pasada. Una temporada pasada es espectacular y bueno, tienen una calidad tremenda y se lo merecen. Desde aquí desearles mucha suerte. Y luego, referente al partido del sábado, bueno, es mi primer partido, digamos, como entrenador oficial y la verdad, pues muy ilusionado, muy contentos y vamos a por ello. Vamos a intentar competir todas las competiciones al máximo. Y bueno, ya el otro día conseguimos dar victoria con Alcoy y el sábado pues intentaremos delante de nuestro público dar una buena imagen y conseguir sacar el partido adelante.
El Noia, Carlos, arriba a aquest compromís de dissabte després de que la temporada passada, recordem, es va alçar amb el títol de la Lliga Catalana. Si aquest dissabte guanya el Sant Just, es classificaria per a la final a 4 que es disputarà al Vendrell. I no sé si és una mica aquella pressió que hi ha quan ets el vigent campió d'una competició.
Bueno, santa presión. Si tenemos presión es porque somos un club grande, con grandes jugadores. Por lo tanto, tenemos que competir todos los partidos, todos los títulos. Y personalmente, presión ninguna. Para mí, un placer. Ya está. A este nivel a gestionar la presión. Yo a otro nivel, porque vengo de donde vengo, pero también con presión. Por lo tanto, convivimos con ello y por mi parte, ningún problema, todo lo contrario.
Comentaves, no, que era el teu primer partit com a tècnic del Noia, primer partit oficial com a tècnic del Noia. Una miqueta a aquestes setmanes prèvies, mesos previs, perquè recordem, el Noia ja es va presentar com a entrenador fa temps, de fet la presentació oficial es va fer al mes d'agost. Una mica com has vist l'equip en conjunt i també aquestes noves incorporacions, aquestes dues noves incorporacions.
Bueno, yo por el tema de la selección he tenido que estar 100% dedicado a la selección. Ahora me incorporo. Sí tenemos mucha información del preparador físico, del segundo entrenador. Entonces, tengo ahora un periodo de observación, ¿vale? Que tampoco te puedo dar muchas referencias, pero las incorporaciones pues muy bien. Se incorpora Iker, que es un portero de garantías, que el año pasado en Oki Plata ha ascendido con el RIC, papel protagonista, y luego pues Xavi Aragonés, un tío que la adaptación le va a costar cero porque es de aquí de San Sadurní, viene de hacer grandes temporadas en la Euroliga, en Lleida, por lo tanto con las incorporaciones muy contentos y luego ya con los jugadores que tenemos aquí pues ya tienen un bagaje, una experiencia y un saber estar en pista pues que nos hacen ser muy optimistas y y afrontar todos los partidos con mucha seguridad y sobre todo con, no con la obligación, pero sí con la, insisto, con la seguridad de ir a por los partidos.
Al final, al gruix del conjunt es manté. Tu, per exemple, la temporada passada que estaves de tècnic al Ribas, com veies al Noia? Et vist des de fora?
Bueno, pues desde fuera se ve un equipo con mucha experiencia, con muy buena gestión de, en este caso, del entrenador Pera Varias, y luego de los jugadores de saber estar, sobre todo ante situaciones adversas, que es lo más complicado. Por lo tanto, creo que tenemos un equipo muy maduro que sabe gestionar, sobre todo los momentos de dificultad, y que, independientemente del partido bueno o malo que pueda salir, están hasta el final, hasta el último segundo con opciones. Esto es lo que yo observaba desde fuera. Ahora, una vez dentro, pues ya te contaré dentro de unos cuantos meses si pensamos lo mismo o algo diferente.
Ara viuràs des de dins aquest ADN Noia, que és el lema del club, i que la gent nova quan arriba doncs encara se sorprèn una mica.
Pues mira, este ADN Noia, para mí que soy de fuera, es una cosa de las que más nos gusta y más diferencia respecto a los otros equipos catalanes. Ese ADN competitivo de no dar una bola por perdida, del esfuerzo, de este sacrificio y de este sentimiento, ¿no? de club, de pueblo, pues yo creo que es lo que les diferencia del resto de los equipos catalanes. Entonces, bueno, pues a adaptarme todo lo posible a este ADN, que ya me encanta también por mi forma de ser, y creo, insisto, que esto es lo que nos hace diferentes.
Primera prova i primera cita a l'Ateneu aquest dissabte, 7:45 del vespre, en Lliga Catalana, rebent el Sant Just. Després, si fem un salt endavant, canviem de competició, perquè a l'octubre, 5 i 6 d'octubre, aquest primer cap de setmana, el Noia es desplaça a la Corunya per disputar la Supercopa. És un dels premis a la gran temporada 2023-2024 que va fer, i el dia 5, semifinals amb el Reus.
Sí, pues un lujo para mí poder disputar esta competición. Enhorabuena al equipo del año pasado, a su historia, a sus jugadores. Gracias a ellos pues vamos a poder disputar ahora esta competición. Y bueno, pues un nivel top de todos los equipos. Nos ha tocado el Reus, qué decir del Reus, también un club histórico con entrenador top, con jugadores excelentes. Vamos a competirlo y vamos a por ello y a ver hasta dónde podemos llegar.
Parlem de la Supercopa, hem parlat de la Lliga Catalana, ens queda la competició de casa, la Hockey Lliga. Inicieu temporada el 12 d'octubre al Joan Ortoll amb el Calafell, derbi penedesenc per iniciar temporada.
Sí, un derbi, partido muy chulo para jugar, para los jugadores, para la afición, para los entrenadores. Lo voy a enfrentar a yo personalmente a Guillem Cabestain, entrenador que también me ha aportado mucho en mi formación como entrenador. Y bueno, tenemos ahí una rivalidad sana y un pique sano. Ya nos estamos mandando mensajes irónicos y picándonos un poquito. Por lo tanto, será un partido también especial, primer partido de Hockey Liga, emocionante por el tema del derbi y luego también por la rivalidad sana que creo que hay también.
Carlos, us coneixeu molt amb el Guillem. El Guillem és el seleccionador espanyol de l'absoluta. Tu ets el seleccionador espanyol de la Sub-19. Per tant, d'aquí us coneixeu.
Nos conocemos perfectamente. Ahora ya, a ver, está claro que los protagonistas son 100% los jugadores, pero bueno, intentaremos en la medida de lo posible, con la información que tenemos y él tiene, pues a ver quién sorprende a quién. Será también una buena partida de ajedrez.
I si et sembla, per acabar, ara que són aquests primers compassos de temporada, quins objectius et marques en aquesta primera temporada al Noia?
Bueno, pues yo personalmente, lo dije en la última entrevista que me hicieron, mi objetivo personal es adaptarme a los jugadores, que los jugadores crean, ¿vale? Que los jugadores crean en lo que vamos a proponer como staff. Y si los jugadores creen, todo irá rodado. Es una función también nuestra de staff, el convencerles, el trabajar día a día, y a partir de aquí los resultados, ya sabes, a nivel tan alto es una línea muy fina entre ganar y perder, hay muchos detallitos que influyen, partido a partido, a por el siguiente y así sucesivamente.
Partido a partido, que digo al Cholo Simeone, ¿no?
Correcto. Se nota que vengo de Madrid, ¿no?
Sí. Carles, doncs, un veritable plaer que ens acompanyis avui al Penedès en xarxa, que t'estrenis amb nosaltres. Com sempre, des d'aquí seguirem molt de prop el que faci el Noia durant tota la temporada. El primer, el que faci aquest dissabte contra el Sant Just, recordem, 8:15 del vespre a l'Ateneu, en aquesta Lliga Catalana, i buscant amb aquesta victòria el passi a la final a 4. Moltíssimes gràcies, sort dissabte i fins la propera.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Sí, senyor, avui és divendres, it's Friday. Escoltem aquesta cançó que ens pugi una mica els ànims d'aquest dia plujós i gris i que canten, entre d'altres, Mufasa i Hype Man. Weekend on a wave, yeah. Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim a les notícies del Penedès en xarxa algunes de les informacions que marquen l'actualitat a les nostres comarques. Us parla Goretti Martínez. L'Obrim Vilafranca estrena enguany 3 nous espais. L'Obrim Vilafranca torna el darrer cap de setmana d'aquest mes de setembre amb un total de 19 edificis visitables, un més que l'any passat. A la 7a edició del programa s'hi inclouen des d'habitatges particulars a seus d'institucions o magatzems que es podran visitar a la tarda del dia 28 de setembre i al matí del dia 29 de setembre. Aquest any el projecte inclou 3 nous emplaçaments. L'objectiu de l'Obrim Vilafranca és mostrar el patrimoni
patrimoni cultural arquitectònic amb la particularitat que es poden descobrir espais de la vila on, en la majoria dels casos, els visitants seran rebuts pels propietaris de les cases. El repte per aquesta edició és aconseguir un augment significatiu de visitants de fora de la comarca. La millora dels parcs infantils del municipi és la proposta més votada dels pressupostos participatius de Sant Jaume dels Domenys. En total han votat 42 persones, una xifra més baixa respecte als pressupostos participatius del 2023, quan van votar 65 persones. El passat diumenge es van tancar les votacions dels pressupostos participatius del 2024. Entre els vots recollits a través de la plataforma decidim.com i els rebuts presencialment a les oficines de l'Ajuntament. Eren 9 les persones, les propostes que es van passar a la selecció final. 8 van rebre un o més vots, sent la més votada, amb 14 vots, la millora dels parcs infantils del municipi. Abans que s'acabi aquest 2024, s'han d'invertir els 10.000 euros dels pressupostos a executar-les. La segona proposta més votada, amb 9 vots, ha estat la restauració i reforestació dels espais humits del municipi. En total han votat 42 persones, una xifra més baixa respecte als pressupostos del 2023, quan van votar, com dèiem, 65 persones. L'execució d'aquestes millores s'ha de fer abans que acabi l'estiu. Sant Sadurní comença a elaborar el mapa de patrimoni cultural. Aquest mes de setembre, la Diputació de Barcelona ha començat a elaborar el mapa de patrimoni de Sant Sadurní, que recollirà de forma exhaustiva dades sobre el patrimoni cultural i natural del municipi per fer-ne la valoració, unificar la informació i garantir-ne l'accés públic, a banda de convertir-se en una valuosa eina de treball per a l'Ajuntament, que va sol·licitar aquest recurs des de la Regidoria d'Arxiu i Patrimoni. Des d'aquest mes de setembre fins a l'agost del 2025, un tècnic de l'empresa Tríade Serveis Culturals voltarà pel municipi per dur a terme la tasca de recollir dades i fotografies dels elements. L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona elabora des de fa més de 20 anys els mapes de patrimoni cultural dels municipis de la província de Barcelona que ho sol·liciten. I el cicle Parcs en Concert porta a Olèrdola el folk mediterrani de Raquel Lua diumenge al migdia. Aquest diumenge a les 12 del migdia el cicle Parcs en Concert porta al conjunt monumental d'Olèrdola l'actuació de Raquel Lua amb Nu Drama com a artista convidat. Des de la xarxa de parcs naturals de la Diputació, organitzadors del cicle, destacant de Raquel Lua que la seva veu és una barreja de copla i fado i les seves lletres venen carregades de poesia i profunditat. Aquesta alquímia defineix els trets d'identitat del seu estil. Les seves influències provenents del fado, el flamenc i la música d'autor emmarquen la seva música dins el camp de la música mediterrània o folk, que farà gaudir al públic d'un espectacle carregat de màgia i emocions. Parcs en Concert és un cicle musical anual que es desenvolupa als parcs i espais naturals protegits de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El Penedès en xarxa som teatreres per definició i ens agrada molt que aquesta setena temporada comptem de nou amb la Clara Cols per acompanyar-nos un cop al mes i fer-nos recomanacions i parlar de teatro. Clara, bon dia, ben tornada.
Molt bon dia.
Com arrenca la temporada?
Molt bé, molt bé. Més aquest matí venia cap aquí i pensava en aquesta música que sempre em poses per començar i visualitzava una corrua de gent anar a comprar entrades per anar al teatre, així amb aquesta alegria. I bé, la temporada comença una mica així, amb aquest mood, diguéssim, una mica d'alegria, perquè hi ha moltes estrenes noves, també hi ha reposicions. Vull dir que el setembre sempre costa una mica, no? És aquell mes que molta gent s'està encara recol·locant, però hi ha moltes propostes interessants. interessants i a veure si aquesta temporada podem pescar-ne bastantes.
I tant que sí, amb moltes ganes. Fa 4 dies els d'Adet que presentaven els números de la temporada passada i eren bonics.
Sí, sí, va ser una temporada rècord. Es parla de 3 milions d'espectadors, que en realitat són 3 milions d'entrades venudes, que ve molt degut a, i gràcies a aquell dia que estàvem parlant de bastant de cap butaca buida, que va ser un dia que realment es van omplir molts teatres, va ser aquella iniciativa, que es van omplir durant un dia moltes butaques a tot Catalunya, que és una proposta que es vol seguir fent, aquella mena de Sant Jordi del teatre, no? I gràcies a això, i gràcies a doncs, produccions molt grans i d'altres més menudes, doncs sí, sí, s'ha aconseguit aquesta xifra, que ens hem de, evidentment, ens hem de, ho hem de celebrar i és fantàstic.
Hi ha algun pro aquí
sí
darrere?
Sí que és cert que,
és que et veia la cara.
Tenim aquí algunes cosetes que encara hem de polir, hem parlat moltes vegades, no? És un sector peculiar, el sector de les arts escèniques, en general, molt precaritzat en alguns aspectes, en d'altres, doncs, bueno, per això hi ha xifres molt grans de recaptacions, molts diners per un cantó, per altre hi ha molts professionals que malviuen o que directament han de deixar de fer d'intèrprets o de diferents professionals i s'han de dedicar a altres coses. Vull dir que suposo que passa en molts àmbits diferents, eh? Però hi ha moltes diferències dins d'una mateixa feina. Però, bueno, ens hem de celebrar que hi hagi molta gent que vagi al teatre, això és indubtable, perquè sense el públic no faríem res, i seguir polint aquests serrallets que hem d'acabar de millorar.
Aquesta temporada 2024-2025... arrenca amb molta força gràcies a un comiat.
Exacte, que és el comiat de Goll de Gom. Comentàvem això, que aquesta temporada comença moltes reposicions, coses que repesquem del grec, que ja sabeu que allà fan poques funcions i ara es reprenen a les sales, i també algunes estrenes, i entre elles una de les estrenes destacades va ser ja fa la setmana passada, crec que es va estrenar, que ja tothom en parlava, era la reestrena de Maricel, aquesta quarta producció que ha aixecat de Goll de Gom d'aquest text d'Àngel, d'aquesta versió del text d'Àngel Guimarà, que serveix una mica això per tancar tota la trajectòria d'aquesta companyia de teatre musical catalana.
50 anys.
Déu-n'hi-do, que a més a més, si aneu, aprofiteu perquè allà al vestíbul del Victòria, a dalt, hi ha tota una petita instal·lació, una petita exposició, que és molt bonica, que hi ha una mostra dels vestuaris, dels cartells, de tretzo i escenografia d'algunes de les obres. Podreu fer un repàs, segur que trobeu obres que us ressonen, que les heu vistes, que us n'han parlat. I no deixa de ser una companyia que ens ha acompanyat durant tots aquests 50 anys, a més un moment, no, de construcció del que és la indústria i el teatre català, en un aspecte molt concret, que és el musical. I jo crec que tots, una mica els que fem teatre o ens ha agradat el teatre, d'alguna manera, Maricel i de Goll de Gom en general, ha sigut un impuls, no un referent. De fet, quan jo vaig anar a veure un dels assajos generals, em vaig trobar un dels tècnics i em va dir: "Què, tu també fas teatre per Maricel?" Perquè no sé qui, em va dir.
Hi ha moltes vocacions.
Clar, hi ha molta gent que vulguis o no. Jo no soc tant de Maricel, a mi em va enganxar més altres obres de Goll de Gom, Els Pirates i altres coses així, però sí, evidentment és una companyia que ha marcat tendència, ha marcat tota una generació. I tenim molts bons professionals de teatre musical, gent molt jove, de fet, bona part del repartiment és molt jove, que es nota això, que hi ha unes ganes de fer musical en català i gent molt, molt potent, com podreu veure a l'escenari de Maricel.
Ai, la Blanca i el Said, i la seva història d'amor, quanta nostàlgia. Per cert, que aquesta setmana han sortit a la venda noves entrades pel mes de gener i de febrer de l'any que ve, i ho estan petant.
No, ho estan petant molt fort. Jo penso que ni ells mateixos s'esperaven aquesta resposta. Molt bé, fantàstic per ells. A més, també per aquella gent que a vegades diu que fer grans produccions, perquè és una macroproducció, això, parlem de molta gent del de l'escenari i darrere, això val molts diners. I que això, no? Hi ha gent que diu que fer aquestes produccions tan grans en català que no té públic, i aquí demostren que sí que hi ha un públic que, a més, corre a comprar entrades per un musical en català, una producció molt arriscada, i que, bueno, que espero que els hi vagi molt bé i celebrar aquests 50 anys d'aquesta companyia, que és històrica ja pel teatre català.
Deixen un buit important.
Sí, passa que també deixen un espai. També, això
ah,
també,
val.
A vegades també
ben mirat, no?
A vegades necessiten aquests espais. Hi ha companyies petites que fan altres coses, companyies. Hi ha propostes també de teatre musical i també està bé una miqueta d'aire fresc.
Que corri l'aire. Has tafanejat aquesta cartellera i ens portes una miqueta de tot?
Sí, a veure, aquests dies tots els teatres en general doncs, han fet les seves presentacions, a l'estiu uns quants, ara els altres. No farem una repassada de tot el que hem presentat perquè hi ha coses molt interessants que aniran apareixent durant la temporada, que ja en parlarem quan toqui. Tampoc us parlaré d'obres que, bueno, Maricel, perquè ho allargaran bastant i també em feia il·lusió comentar-ho. No us parlaré d'obres que ja estan boi plenes perquè també em fa ràbia recomanar obres que per les quals no hi ha entrades, no? Perquè, per exemple, tenim ara Tots ocells de la Perla, a la biblioteca, que és un espectacle majúscul també, però és que està bo i tot venut. Vull dir que us presentaré coses que una miqueta es poden veure a l'octubre. Ens hem centrat bastant en sales grans. Ja sabeu que a vegades intentem buscar parletes més petites, però ara també m'anirà de gust doncs, tafanejar una mica amb què proposen els grans, que al final són una miqueta el que marquen, no? El gran públic, el que marquen una mica el camí, i també està bé xafardejar a veure què fan.
Doncs comencem a lliure, perquè hi ha molta expectativa aixecada amb aquesta nova etapa, nova direcció, amb Julio Manrique al capdavant.
Exacte, i Julio Manrique ha volgut deixar molt clar una miqueta les seves intencions, que és un actor i director que ja ens ha demostrat molt també el seu tarannà, el seu gust, no?, amb les obres que ha anat estrenant. I realment les obres sempre adaptacions, no?, Les Tres Germanes fa relativament poc, totes les obres que ha anat presentant com a director tenien un punt molt, no sé, que enganxava molt amb el públic, i ell vol donar aquesta línia a aquesta nova etapa del teatre lliure. I per fer-vos així molt ràpidament, engeguen ara l'octubre amb una proposta molt clara, que és engegar les tres sales que històricament tenia el lliure, que una és la sala Fabià Puigcerver, que és la grossa d'allà a Montjuïc, després també la sala de Gràcia, i el que ens fa més il·lusió a bona part del món teatral és que es torna a recuperar l'Espai Lliure, que és aquesta sala petitona de Montjuïc, del Teatre Lliure de Montjuïc, que és una sala per unes 100 i pico, no arriba a 200 butaques, a més està posada a tres bandes, es pot adaptar bastant a altres formats. I era una sala on hi havia també, bueno, era un pas intermig, no?, abans d'anar a una sala gran. Aquestes sales de 200 falten a Barcelona. I quan es va estrenar el Lliure de Montjuïc es va obrir aquest espai, però després fa un parell d'anys es va tancar. I és fantàstic que ara es torni a obrir per aquestes propostes una mica més petites i ens n'alegrem moltíssim. Mireu, ara el lliure podeu trobar per un cantó a Julio Manrique mateix, fa La Gavina, una adaptació de La Gavina, la Fabià Puigcerver, amb el seu equip habitual d'actors, amb la Cristina Genevat, el Xavi Ricard, el David Selves i el David Verdaguer també, vull dir que és molt Manrique, diguéssim, Gavina Manrique, si us agrada Chekhov, visora del Manrique, endavant. Llavors m'ha fet molta gràcia veure que a Gràcia fan una adaptació de Hamlet superinteressant, que es diu, de fet, Hamlet, una versió recontralibre, que està dirigida per Chela Ferrari amb una companyia peruana que es diu La Plaza. I és una versió molt lliure de Hamlet de Shakespeare a partir de les experiències dels seus intèrprets, que són tots ells artistes amb síndrome de Down. I ho podeu trobar del 9 al 20 d'octubre al Lliure de Gràcia. Una miqueta això, aquesta cosa del Manrique que ha volgut posar la seva petjada, no?, amb alguna cosa dirigida per ell, també companyies internacionals fent les seves propostes, i a l'Espai Lliure anem amb La nit del peix kiwi del Josep Julien, que és una producció nostra de Flyhard, que estarà també tres setmanetes allà, i per donar això, tret de sortir d'aquest espai que realment és molt bonic. Si no el coneixeu, us el recomano molt perquè és molt pròxim i val molt la pena.
Són una vintena de propostes les que han presentat i d'una banda hi ha aquesta mirada a grans clàssics del teatre com Chekhov, però també sembla que cuidaran els espectacles pels més joves de la casa, no?
Ah, exacte, sí, hi ha molta proposta familiar, també de companyies joves, que vull dir que xafardegeu perquè hi ha propostes interessants aquest primer any del Julio Manrique, que ha volgut posar aquí la seva petjada a veure com li va. I estarem allà al cas, tant per bé com per mal. Estarem allà mirant a veure què fa.
Hem començat amb una institució com és el Lliure, anem a l'altra, el Nacional.
Estem aquí repassant, diguéssim, les grans cases.
Els tòtems, els tòtems.
Però, bueno, vulguis o no, són els espais públics que també hem de marcar i que també podem com fiscalitzar una miqueta més, no? Perquè, vulguis
o no, fiscalitzar, no?
I que també està bé veure, i que s'arrisquen i està bé, i fan propostes interessants i també les hem de lloar. El Teatre Nacional, mireu, un altre Hamlet, però molt diferent del Lliure. veure. Això del Hamlet és una cosa que tira molt, eh?
Sí, sí.
No sé què passa.
No sé què passa, què us passa amb Hamlet.
No ho sé. Jo t'he de dir que tampoc jo no sóc tan shakespeariana en aquest sentit, però bueno, el Teatre Nacional, una proposta que a priori seria molt poc nacional perquè és una proposta molt petita i alhora molt gran. En vam parlar d'una primera part d'aquesta proposta que us faig, que era Hamlet 1. És que no sé ben bé com es diu, Hamlet.1, jo crec que Hamlet.1 i Hamlet.2, jo diria que són els títols. I això és un experiment teatral que van fer el Sergi Belbel i l'Enric Cambrai, que són molt amics, i un dia es van trobar i van ajuntar les seves bogeries personals i van dir, farem una adaptació de Hamlet i farem 5 obres, en teoria, una per cada acte. Llavors agafen un acte de Hamlet i l'analitzen com si fos un stand-up comedy, crec que en vam parlar la temporada passada, i està l'Enric Cambrai sol allà fent tots els personatges de l'Auca, a més sortint de la història, fent comentaris, o sigui, és una cosa molt especial, realment, que a més Enric Cambrai, com a actor, és virtuosíssim i té una gràcia per entrar i sortir, i realment fan un tàndem superinteressant. Van fer aquesta proposta molt de petit format, va fer molta gira, però en llocs que anaven ells, o sigui, anava l'Enric amb un focus, a aquest nivell, en llocs superpetits. I llavors ara han fet la segona part d'aquesta bogeria teatral i la faran al Nacional, però a més amb un espai que no es coneix, que és el taller de pintura. No sé, suposo que està a la sala de tallers, però no és un espai que han adequat també molt petitó, molt tipus espai lliure, per veure aquesta proposta que ja us dic que és mínima. I és aquest segon acte del Hamlet que ens presenta l'Enric Cambrai i el Sergi Belbel.
I a la sala gran?
A la sala gran, doncs una cosa molt gran. Tenim una cosa molt petita, però a la sala gran també tenim un musical, no?, que parlàvem abans de Maricelli, d'aquests musicals grossos en català. Doncs un musical, a més de creació, que es diu Ànima. Que és molt interessant perquè realment és de creació i de gran format, que això tampoc no es troba massa. Una dramatúrgia signada per quatre dramaturgs que a més són molt joves, que són Blanca Bardagí, l'Oriol Borés, el Víctor Casademunt i el Marc Gómez. Els tres últims també intervenen com a actors. Música original i una posada en escena d'un equip, ja et dic, molt jove. Inclús els intèrprets també són, la majoria, molt joves. I ens situa en el món de la indústria de les pel·lícules d'animació dels grans estudis nord-americans de finals dels anys 30. En allà se situa aquesta acció que parla una miqueta del paper de les dones en uns entorns molt masculinitzats i, bueno, és un cant a la llibertat creativa i individual, sobretot de les dones, extrapolable, evidentment, a tothom, en forma de musical. Té un punt, no sé bé què tal estarà, però respira coses xules, aquest gran musical també de gran format.
Curiosa, l'aposta, un gran musical d'una banda, un monòleg molt íntim de l'altra.
Sí, sí, a més això, un musical de creació, no?, perquè a vegades això, recuperar Maricel, a veure, té cert risc econòmic, però ja sabem el que és. En canvi, fer un musical des de zero, amb tota la música, la posada en escena, trobo que és un projecte molt ambiciós.
I que en tot cas li toca fer el Nacional,
no? Només ho pot fer el Nacional, això és així.
Què més està fanejat?
A veure, si ara sí mirem cap a les sales privades, us faig una proposta que ens uneix al mateix autor. El trobem en una sala gran i en una sala molt petita, no? I aquest autor és David Mamet. David Mamet, hem vist ja diverses obres seves al llarg d'aquests anys. David Mamet és un escriptor i guionista nord-americà que també ha dirigit algunes pel·lícules i segur que... Vull dir, segur que el nom podeu us sona. Si no us sona, segur que heu vist o sentit a parlar d'algunes pel·lícules seves. Per exemple, El carter sempre truca dues vegades, és un guió seu. Els intocables de Leon Ness també, o American Buffalo, que de fet era una obra de teatre que després va dirigir al cinema.
Tots hem vist Mamet.
Vull dir que Mamet està a tot arreu. I en teatre també l'hem vist fa molts anys, vull dir que s'estan constantment programant textos seus. I ens trobem dos textos molt diferents, però molt Mamet els dos. Una a la Villarroel, que estarà a partir del 12 d'octubre, que és un matrimoni de Boston, a més amb tres actriuasses, Emma Vilarassau, que està ara en un moment, no, de màxima...
Opeta.
Opeta molt fora, Casa en Flames.
És l'excepció, suposo, de la regla que diu que les actrius a partir de certa edat es tornen invisibles. Ella, sí, és la gran excepció.
Sí, sí, sí. A més, aquesta cosa de que el teatre i el cinema, o sigui, tenen punts en comú, però són dos llenguatges totalment diferents. I a vegades, no, les actrius o els actors de teatre... Vull dir, tu imagina't el Flotats fent una pel·li. Saps què et vull dir?
Sí,
o sigui,
sí,
no sé, hi ha actors que són molt
Grinyola,
de teatre.
Grinyola.
Que són molt de teatre i que ho fan molt bé, el teatre. Sí. Però la Vilarassau realment és d'aquelles actrius que desperta de sentiments de tota mena, no? Perquè hi ha el... Però, ostres, té una... I a més en aquesta pel·lícula està espectacularíssima. Vull dir que si la voleu veure en carn i ossos, després d'haver flipat molt a Casa en Flames, podeu anar a la Villarroel, que estarà amb Marta Marco i amb la jove Marc Illué, amb aquesta obra que es diu Un matrimoni de Boston.
I té una història molt xula, intrateatral, sí. Darrere.
Sí, jo no sabia això, eh? Es veu que Matrimoni de Boston és una expressió que es va crear al segle XIX als Estats Units i era per definir les llars formades per dues dones solteres que vivien juntes. En teoria, bueno, no s'entrava el detall de si era una relació amorosa, afectiva, sexoafectiva, o simplement eren dues dones que estaven solteres, tenien inquietuds semblants, inclús gent que potser estava a l'òrbita més cultural o inclús dintre de l'activisme, i que vivien juntes doncs, perquè era un moment, un entorn bastant hostil, i si no tenies parella, doncs... I això és Un matrimoni de Boston, que m'agrada molt aquesta expressió. Llavors David Mamet agafa aquesta expressió i parla d'un matrimoni de Boston, de dues dones que conviuen. En aquest cas sí que sembla que hi ha una relació sexoafectiva, una relació una mica més enllà de només de l'amistat. Però és molt interessant perquè és una comèdia victoriana, o sigui, els personatges ens situen en una època molt concreta, però... Vaig llegir en algun programa de mà d'alguna producció que es va fer anteriorment que comentaven que d'alguna manera sembla que David Mamet hagi posat en un cos d'una dona de finals del segle XIX un cervell d'una dona del segle XX i aquella pulsió, no? Aquella cosa de... que una mica va fer que aflorís en el segle XX aquesta lluita, aquesta alliberació de les dones durant tot aquest segle, no? Que encara estem allà. Però és molt divertida aquesta ambivalència. Té coses una mica allò d'Oscar Wilde, té aquesta cosa victoriana de respostes molt incisives, però alhora amb una mirada molt contemporània. I aquests dos mons que conviuen, és molt interessant. La relació que s'estableix, els diàlegs que genera, és molt potent.
I Emma Vilarassau ja havia fet Un matrimoni de Boston fa 20 anys... amb la gran Anna Lizaran.
Exacte.
I ara ella hi torna, perquè diu que li fa il·lusió fer aquest relleu, no?
Sí.
Ella ara fa el paper que interpretava la Lizaran i la Marta Marco fa d'ella fa 20 anys i afegeixen aquesta tercera protagonista, una actriu jove, i sentien una entrevista a la Vilarassau que li feia gràcia com ella, d'alguna manera, va prendre a costat de la Lizaran, doncs ara jugar aquest rol amb una nova generació.
Sí, sí, home, ha de ser molt bonic, realment, poder tenir aquesta trajectòria vital, és clar, història pura del teatre, no?, i poder fer aquests passos i estar en un rol després amb l'altre, ostres, són gent que tenen una trajectòria que es veu, es palpa quan estàs a la butaca, no?, tota la trajectòria que tenen a les espatlles aquestes actriuasses. Vull dir que pot ser molt interessant veure això, aquest canvi de rol, no?
Quan la podem veure?
Doncs mireu, a partir del 12 d'octubre i fins al 10 de novembre.
I l'altra proposta amb segell Mamet?
Doncs mireu, és una proposta que es podrà veure en un teatre molt petit, que és el Heartbreak Hotel, que és aquest teatre que ha estrenat l'Àlex Rigola al barri de Sants. En vam parlar la temporada passada, crec recordar, quan es va obrir. És un teatre molt petit, que a més és molt bonic, us el recomano si no l'heu visitat. A més té una estètica molt... molt minimalista i és molt xulo, realment tens els actors molt a tocar. Ell ha fet una proposta també molt arriscada en obrir aquest teatre, perquè és un teatre de poques butaques, recordar que són unes 70 o no més, i ell ha apostat per grans actors i actrius, una miqueta, no?, el que ell va fer al Lliure, no?, aquelles produccions tan grosses o amb aquell... una miqueta tornar a agafar actors i actrius molt potents, a propostes també textos molt potents i posar-los en un petitíssim format, que clar, això vol dir econòmicament és complicat, veureu que les entrades són més cares que en altres teatres d'aquest format, però perquè ella aposta molt per això, per bueno, potser actors i actrius que tenen un catxet una mica més elevat i que veure'ls allà tant a tocar doncs és fantàstic, no? I en aquest cas recupera un text que ja havia estrenat fa molts i molts anys, que és Glengarry Glen Ross, que també és un guió de David Mamet, que ell també es va fer la pel·lícula, I a la sinopsi una miqueta així, seria la direcció d'una empresa immobiliària proposa als agents d'una de les seves oficines una competició. Qui ingressa més diners aquella setmana amb les seves vendes tindrà un cotxe d'alta gamma i la resta d'agents seran despatxats. I a partir d'aquí s'engega tota una història de canibalisme i de pressió entre uns i altres, vull dir, una lluita, bueno, el que és el capitalisme en estat pur. I ell la va dirigir el 2003 al Teatre Lliure, quan era director del Lliure. A més, jo me recordo que la vam anar a veure nosaltres també amb la companyia. I recordo que ens va marcar molt l'estètica de Rigola. Eren, a més, actors. Hi havia el Joan Carreras, el Joel Joan, tots molt joves, l'Eduard Farelo també. I jo crec que allò ens va... Era aquella ens va marcar tots una miqueta una manera de fer del Rigola, que així com Maricel no ens va, en alguns ens va obrir alguna finestreta aquí, jo penso que aquesta obra també, si més no personalment, i em fa molta gràcia que la torni a revisitar. Ja ha fet alguns canvis, abans tot eren actors, tot eren homes, aquí ha posat un repartiment mixt amb menys actors, que tristament segueix de vigent el tema, no?, d'aquest capitalisme voraç que fa que hi hagi gent que caigui pel camí perquè és impossible seguir aquest ritme. I veure aquesta proposta en un espai tan petit penso que pot ser molt interessant. És molt divertida l'obra, molt gamberra, molt dura, però que us recomano molt perquè és un text superpotent que et deixa enganxat allà a la cadira.
Quan estrenen?
Doncs mireu, estan des del 24 de setembre fins al 17 de novembre.
Avui la casa per la finestra, en aquest inici de temporada.
Sí, una mica. Porta coses així una mica grosses. Després ja us dic, ja repassarem cosetes una miqueta més petitones. Mirarem també molt familiar, que sabeu que també ens agrada. Sortirem una miqueta de Barcelona, però
sí,
ara perdoneu-me que ens hem centrat molt a la Cap i Casal. Ah, mira, goita, tenim aquí. Molt bé, fantàstic.
Doncs acabarem retent homenatge a aquests 50 anys de Goll de Gom amb l'himne dels Pirates, de Mar i Cel. Gràcies, Clara.
Que vagi molt bé.
El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim barrelats en el vent. És el mar, la nostra terra ferma,
Penedès en xarxa.